bon dia.
Bon dia, temps plàcid, tranquil i temperatura una mica més alta.
Bon dia, què tal? Com esteu? Són les 8 d'avui dilluns 29 de setembre del 2025. A Palafrugell ha sortit el sol fa 16 minuts exactament i tenen ara una temperatura de 15 graus. Jo sóc en Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat informativa de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, que s'emet, com sempre, també a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I en el Supermatí d'avui dilluns parlarem, entre d'altres coses, que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha aprovat en ple les ordenances fiscals per al 2026. A més, també que el Baix Empordà signa un manifest conjunt per a la transició energètica. I també que Calonge i Sant Antoni ha posat punt final a la temporada de platges d'aquest 2025. A més, avui també parlem amb Clara Dato, directora del Begú Comedy Film Fest del Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begú Costa Brava, que comença aquest cap de setmana. I com cada dilluns, parlem també de les principals novetats tecnològiques amb Martí Seguer. De seguida ho repassem tot, però comencem repassant els titulars més destacats d'aquest últim dilluns de setembre. Maria Alzina, bon dia.
Bon dia, Joan, ara sí.
Santa Cristina d'Aro assegura que els col·lapses de trànsit han continuat a l'estiu i reclama canviar les rutes dels GPS.
Sí, a principis de temporada trànsit va tallar els accessos de l'autovia per accedir al poble i dissuadir els conductors d'agafar aquesta via secundària. Malgrat tot, l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifra, assegura que aquesta mesura no ha funcionat. El que sí que han notat que va bé és quan notifiquen els navegadors que no facin drecera per dins el poble i per això volen que aquesta mesura es mantingui durant tota la temporada.
Carla Saló, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha aprovat en ple les ordenances fiscals per al 2026.
L'aprovació arriba amb la confirmació que no es produiran increments ni en l'impost de béns immobles ni en la taxa de recollida i tractament de residus. Això implica que les dues figures impositives es mantindran igual que aquest any 2025.
I Almudena Páez Segovia ha pres possessió com a regidora del grup municipal Avancem a l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, actualment a l'oposició.
La seva entrada al consistori es produeix després de la renúncia de Josep Avellí, que va deixar el càrrec el 31 de juliol, posant punt final a una trajectòria de 22 anys com a regidor.
I el Parlament redueix a la meitat la pesca recreativa de garoines. Mariona.
La nova regulació limita les captures a 75 exemplars per persona i dia. La mesura vol protegir l'espècie i evitar competència amb els mariscadors professionals.
Parlem de més titulars perquè el Baix Empordà signa un manifest conjunt per la transició energètica. Mariona.
Una vintena de municipis han subscrit la declaració de Sant Feliu de Guíxols. El document fitxa el compromís dels ajuntaments amb un futur energètic més sostenible i respectuós amb el territori.
I Empordà Professionals facilita feina a gairebé 300 persones en mig any, Mariona.
La borsa d'ocupació del Consell Comarcal ha gestionat prop de 600 ofertes laborals en el primer semestre del 2025 i es consolida com una eina clau pel sector de serveis al Baix Empordà.
I acabem aquest repàs de titulars parlant de Calonge i Sant Antoni, que ha posat punt final a la temporada de platges del 2025. Carla.
L'estiu ha estat marcat per la reubicació del servei de bany adaptat que ha passat de Torre Valentina a l'Espigó Costa Brava. Aquesta nova ubicació ha incorporat 8 cadires amfíbies, una pèrgola per l'ombra, una passarel·la flexible dins de l'aigua i una barana de cire inoxidable.
Rafael Corbí, bon dia.
Bon dia.
Estrenen en Batecs de Poble la cançó oficial de la Comerciada 2025 i obra del cantautor Lopau de Pons.
En Pau Pinós i Verger és, com el seu nom artístic indica, un artista força conegut al Principat, provinent de Ponts, a la comarca de la Noguera. Sempre reivindicatiu i amb un tot d'humor, sempre ha defensat el món de la pagesia i del comerç local.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
Obren les inscripcions del projecte El Benestar al Centre, amb activitats per a dones.
El projecte El Benestar al Centre, impulsat per l'Espai Dona de Palafrugell, comença les inscripcions per les activitats programades fins al desembre. La iniciativa inclou cercles de dones, banys de bosc, tallers d'autoestima i sobre la pressió estètica. Totes les activitats tindran servei de cangur per facilitar la participació. Les places són limitades i s'adjudicaran per ordre d'inscripció.
I ara sí, acabem aquest repàs explicant que una campanya migratòria assistida a divis ermitans ha fet parada aquest dissabte als aigomolls de l'Empordà, Maria.
Doncs sí, els ibis ermitans estan catalogats com una espècie en perill d'extinció. Per això el World Drug Team fa anys que fa una migració assistida d'aquests ocells. Fa 6 setmanes que van sortir d'Àustria i han anat resseguint diverses parades que habitualment fan aquestes aus. Un ultra lleuger ha liderat el grup per guiar-los en el recorregut. La campanya de migració havia d'acabar a Andalusia, però finalment ho faran als aiguamolls de l'Empordà. Allà conviuran amb una vintena d'exemplars més que hi ha en un aviari.
I, com sempre, més enllà del Baix Empordà, passen coses. I parlem avui del Montsià i el Baix Ebre, que tanquen totes les escoles del Montsià i Baix Ebre, aquestes comarques que comentàvem, aquest dilluns per les pluges torrencials. Es manté activa l'alerta, que per ara no ha causat danys. Amposta és on s'ha registrat més pluja, gairebé 200 litres per metre quadrat en 6 hores. Les comarques amb l'alerta més alta són aquestes dues, on s'han superat els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també la Terra Alta. I aquestes fortes pluges, també d'aquesta nit, al municipi d'Aldaia, a Horta Sud, a la Comunitat Valenciana, han desbordat el barranc de la Saleta a l'altura del dic de Bonaire i han negat alguns dels carrers del nucli urbà. Segons l'Associació Valenciana de Meteorologia, han caigut 57 litres per metre quadrat en tan sols 35 minuts, la qual cosa ha provocat moments de tensió durant tota la nit. Així i tot, segons l'alcalde d'Aldaia, Guillermo Luján, no fa falta evacuar ningú perquè les tanques per evitar inundacions i les canalitzacions han fet la seva funció. I obrim plana internacional parlant de Rússia, que llança un dels bombardejos més intensos sobre Kiev des que va començar la guerra. L'exèrcit rus ha atacat la capital ucraïnesa en una de les ràtzies més grans contra la ciutat des que va començar la guerra fa 3 anys i mig. Segons el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, Rússia ha llançat més de 300 drons i 500 míssils contra Ucraïna i s'han activat les alarmes antiaèries a bona part del país. I anem ara fins als Estats Units, on una persona hauria mort i 9 més haurien resultat ferides aquest diumenge en un tiroteig a l'església mormona de Grand Blanc, als afores de la localitat de Flint, a 97 quilòmetres al nord de Detroit. Un home ha obert foc al temple i posteriorment hi ha provocat un incendi. El tirador, que ha utilitzat un rifle d'assalt, ha estat abatut per 2 agents de policia. Les autoritats han identificat l'atacant com un home de 40 anys de la localitat de Barton, al mateix estat. I acabem parlant d'esports perquè Marc Márquez guanya el 9è Mundial de Motos. El gran dels germans Márquez celebra el Gran Premi del Japó, el 7è títol en la categoria reina, que se la resistia des de 2019. Així, el tro de Cervera iguala Valentino Rossi com a tercer pilot de la història amb més campionats del món, superats només per Agostini i Ángel Nieto. I fins aquí aquest repàs dels titulars més destacats d'avui. Anem a fer ara un cop d'ull a la previsió del temps amb Isaac Vilà. Isaac, bon dia.
Bon dia, Joan.
Què tenim avui a la previsió meteorològica d'aquest dilluns?
Abans de centrar-nos en el temps del Baix Empordà, cal destacar aquesta informació de servei perquè alerta, estem amb alerta avís vermell en la zona del Delta de l'Ebre, l'altra punta de Catalunya. El Delta de l'Ebre, ara mateix al Montsià, estan tinguent una situació d'aiguats importants, per tant, precaució, tothom que s'hagi de moure cap a aquell sector, feu un precaució o eviteu els desplaçaments. I és que amb aquestes primeres, des de les 12 de la nit, ja s'acumulen 224 litres per metre quadrat a Amposta, a la capital del Montsià, i la situació és un pèl de delicada, fruit d'aquests ruixats i les tempestes que estan seguint molt forts en aquesta zona. Per tant, per a caució, qui hagi de desplaçar-se cap a aquell sector del sud del país. Nosaltres, en comparativa, el Baix Empordà és, tenim un temps radicalment diferent, molt més tranquil, i així es continuarà durant avui dilluns, demà dimarts i probablement fins dimecres i gran part de la setmana, amb una temperatura suau de dia i fresca de nit, fruit d'aquestes nits ja que ja comencen a ser llargues, i en definitiva amb poques novetats, amb una mica vent de gregal, amb mar molt tranquil·la però una mica moguda, sobretot demà dimarts, però avui dilluns esperem un temps ben tranquil aquí a la nostra zona. Aviam, que haurà d'estar atents a veure quina és l'evolució de les pluges del sud del país.
Moltes gràcies, Isaac, per aquesta previsió meteorològica. Reiterem també el que comentava el nostre meteoròleg d'aquesta precaució per les pluges intenses a les comarques, sobretot del Montsià i el Baix Ebre. Molta precaució, si hem de fer recorreguts i trajectes fins allà, i estarem pendents també, com no podia ser d'una altra manera, d'aquesta evolució de les pluges. Gràcies, Isaac. I anem a escoltar ara el comentari de Carme Fonoll d'aquest dilluns 29 de setembre al Supermatí.
El llibre viu tot l'any. Quan pensem en llibres i carrers plens de parades, gairebé sempre ens ve al cap Sant Jordi. Però la veritat és que el calendari literari del nostre país no s'acaba el 23 d'abril. Hi ha vida i molta més enllà d'aquell dia. Aquest setembre ho hem comprovat de nou amb la Setmana del Llibre en Català, que des de fa més de 40 anys és una cita imprescindible per editors, llibreters, autors i lectors. Tot i que el seu epicentre és a Barcelona, cada vegada més es despleguen activitats i extensions fora de la capital. Clubs de lectura, presentacions i taules rodones que viatgen a altres ciutats i pobles. És una manera d'entendre que la cultura no té fronteres geogràfiques i que l'ecosistema del llibre necessita arrelar arreu. A més, arreu del país floreixen fires literàries locals que complementen aquest mapa cultural, des de la Fira Literal de Sabadell a la de la Setmana del Llibre en valencià, passant per cites especialitzades com Liberis Liber a Besalú o Literàrum a Móra d'Ebre. Són espais on el llibre es troba amb la gent cara a cara, sense grans pantalles pel mig i on les històries s'expliquen amb la mateixa proximitat amb què s'escriuen. Aquest teixit de cites literàries al llarg de l'any és el que manté viva la flama lectora més enllà de Sant Jordi. Ens recorda que llegir no és només un gest puntual, sinó una manera de viure, de conèixer i de compartir, i que el llibre, com la cultura, ha d'arribar tot arreu, a les grans ciutats, però també als pobles petits, a les places, a les biblioteques i a les fires que omplen de paraules els nostres caps de setmana. Perquè cada vegada que un lector descobreix un llibre en una fira local, el món s'eixampla una mica més. Bon dia.
Bon dia i moltes gràcies, Carme, per aquest fantàstic comentari. Nosaltres seguim aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell quan són gairebé un quart de nou d'aquest matí. Anem a fer una pausa musical, anem a escoltar L'Axan Bustó Més que la meva sang.
No tinguis por. desitjar-la no és dolent. No cal que diguis res, que el que vulguis ja ho faré. Jo ho sé. Més que tot l'or d'un banc, més que mai fer-me gran, més que poder saber qui seré de 15 anys, més que no saber odiar perquè com estimar tu ja m'ho has ensenyat. Més que la meva sang, més que poder saber el que hi ha més enllà, doncs no m'importa gens el que passi demà, si et tinc al meu davant, res no m'importarà. Hey!
Seguim al supermatí d'aquest dilluns 29 de setembre del 2025, quan és hora de donar pas a l'entrevista d'avui dilluns. I és que Begur celebrarà aquest cap de setmana, començarà a celebrar, diguem-ne millor, aquest cap de setmana, ja que del 3 al 12 d'octubre es celebra l'11a edició del Begur Comedy Film Fest, que omplirà el municipi de cinema, activitats i emocions relacionades, com no pot ser d'una altra manera, amb el món del cinema. I per parlar-ne avui al supermatí ens acompanya la seva directora, Clara Dato. Clara, què tal? Bon dia. Clara?
Sí, hola, perdona, em sents?
Oh, ara sí, perfecte. Bon dia, què tal?
Ah, vale,
què tal, com esteu?
Bon dia. Bé, bé, molt bé, bueno, pues ja amb els últims detalls, però bueno, pràcticament tot a punt. Esperen que arribi divendres, o sigui que contents.
Hi ha alguna cosa, algun detall a polir o ja està tot bastant avançat?
Bueno, està, bueno, clar, naturalment tota la programació ja està tancada, estem, bueno, una mica amb els detalls d'últim moment, de... però bueno, l'important, que és el que afecta als espectadors, que és el que diu sempre, tot això ja està a punt. Que aquesta setmana pues, es muntarà la catifa vermella, que ja sabeu que tenim una catifa vermella que va des del protocol de la plaça fins al cinema, i tot el, bueno, els últims detallers de la sala de premsa, pues, la barra d'Estrelladam que tenim allà a la terrassa del cinema Casino, bueno, tot aquests petits detalls que per, bueno, per l'apertura del dia 3 d'octubre, del divendres dia 3.
Perquè, en termes generals, com afronteu aquesta 11a edició ja del festival?
Mira, la veritat és que cada edició, parlàvem l'altre dia amb les companyes, són més llargues, perquè van començar a fer un pont de 3 o 4 dies, i ara bueno, doncs tenim un festival que comença el dia 3 i acaba el dia 12. Sí que és veritat que les sessions més importants són el cap de setmana, perquè és quan hi ha més públic a Begur, però entre setmana realment tampoc es para, perquè entre setmana pues, dediquem les sessions a les escoles de Begur, a la gent del poble, i realment no hi ha cap dia sense alguna sessió de cinema, excepte el dilluns, que està dedicada més als professionals del cinema. El resto dels dies hi ha sessions de cinema absolutament cada dia.
Hi ha algunes novetats?
Però bueno, amb molta inquietud sempre, perquè ja saps que bueno, no sabem si aquest festival està... Bueno, està liderat per un grup de voluntàries, pràcticament, i a vegades pues, tenim problemes perquè algunes per temes laborals o per temes personals no poden estar aquí. Llavors l'organització pues, ens hem de cobrir bueno, pues, tasques d'altres perquè a vegades passa que estem una mica baixes de voluntàries, però sempre al final sempre hi estan tots els amics i tothom per donar un cop de mà i ajudar que tot sigui possible.
Com dèiem al començament, són 11 edicions ja, 10 més la que es celebrarà aquest cap de setmana. Podríem dir que és una proposta més que consolidada ja a Begur i a la comarca del Baix Empordà, no?
Bueno, la veritat és que quan vam començar fa uns anys, com dius tu, no ens creiem, no, que sigués impossible estar arribat a aquest punt, però sí que és veritat que sí. Jo crec que és un festival consolidat, hi ha amb uns continguts de molta qualitat que el públic agraeix cada any, i que cada any, a més, pues, intentem oferir coses diferents, perquè a part de les sessions que tindrem al cinema aquesta edició, també la nit del diumenge 5 i el dimecres 8 també tindrem un cinema que nosaltres li diem Sota els Estels, clàssics del cinema Sota els Estels, al terrat de l'hotel Alta House, que oferirà un còctel a les 6:30 amb la posta de sol i cinema. Després també tindrem a la Gandula, a la platja de Sarriera, un vermut amb bandes sonores i còctels. Tenim també així el Croac i a la Lluna, cada dissabte una festa amb DJ, i com sempre a la plaça de la Vila els dos dissabtes tindrem concerts. El primer dissabte, dia 4, un concert de jazz en Juici Quartet, i el segon dissabte un clàssic ja del festival, que és Los Vinilos i Cine, que són bueno, bandes sonores punxades en vinil i projectades a la façana del cinema Casino. O sigui que, a més de cinema, hi ha moltes altres coses. Després també, perdó, perquè em vaig recordant, també tenim exposicions de fotografia, tenim tres exposicions de fotografia a diversos restaurants de Begur, als Mos, a Can Cai, a Sabarra, i després la que fem sempre durant tot l'estiu fins que s'acaba el festival, als carrers de Begur. O sigui que a poc a part de consolidar, que jo crec que està molt consolidat la secció oficial dedicada a la comèdia, també cada vegada creixen més les activitats al voltant del festival.
Hi ha algunes novetats preparades respecte a les passades edicions, o heu decidit allò que si alguna cosa funciona no s'ha de tocar?
Bueno, en principi el que funciona no es toca, però a part de tot això, els darrers anys hem incorporat la secció que es diu tallers de cinema, perdones, que ara no me'n recordava del nom, perquè des de fa 3 anys a les escoles de Begur estan tallers de cinema amb els alumnes de 5è, i durant el festival presentem els treballs que aquests nanos han fet a les escoles, no? Les altres seccions, el que és la secció oficial, curtmetratges i llargmetratges, sempre dedicat al món de la comèdia, a més són premiers, o sigui que s'estrenen aquí a Begur abans d'anar als cinemes, a les sales de cinema. I després tenim una secció, espera, com et diria jo, la secció Mediterràniament, que aquesta secció no són premiers, però són treballs que estan fets aquí al Mediterrani, i que dintre d'aquesta secció el festival sempre presenta un documental produït pel festival i dedicat a alguna persona de Begur. Aquest any el documental està dedicat al Carlos. El Carlos és una persona i era també la propietària d'un bar molt local, el Carlos, que estava aquí, bueno, que estava aquí al costat de la plaça de l'Església, i aquest any l'he dedicat a aquest documental amb ell, el seu negoci, perquè bueno, ha format part de la història de Begur. Tenim també una altra secció que està dedicada a clàssics de cinema, i aquest any pues, mira, reposem perquè fa 25 anys pues, la Nueve Reines, Tres Solteros i un Biberón. Dedica, sí que el que tu dius és veritat, el que funciona no es toca, i anem poquet a poquet incorporant coses noves.
Entenc, Clara, que una mica l'objectiu d'aquest festival és també buscar un equilibri entre allò local, com deies ara, amb homenatges, com pot ser el Carlos, propietari d'un bar de tota la vida d'aquí a Begur, però també per altra banda tocar cinema internacional. És fàcil trobar aquest equilibri entre allò local i allò internacional?
Bueno, a poc a poc jo crec que ho anem aconseguint. És un festival internacional perquè som conscients de que a Begú hi ha molt resident internacional i no hi ha prou. Seria diferent a Barcelona, jo crec que pots permetre fer pràcticament el que vulguis perquè tens públic de tot tipus tot l'any, no? El ser internacional realment ens ajuda a omplir les sales i portem cinema de tot el món subtitulat, versió original i subtitulat, però sí que és molt important incloure la gent del poble, no? I això ho fem amb el cinema fet amb els tallers de cinema dels nens, després també convidem a les escoles a anar al cinema i després tenim una sessió també el dijous a la tarda que està dedicada a la gent de Begú que entra gratis al cinema i els que els vulguin visitar que paguen un tiquet de 5 euros, no? Però per nosaltres és molt important sempre pensar amb la gent de Begú, perquè ja saps tu que les destinacions turístiques moltes vegades es pensa que tot està dirigit a la gent de fora i naturalment clar que participa la gent de fora i molt, però volem també que el poble s'ho senti seu, que la gent jove i que la gent gran sàpiga i participi d'una cosa tan especial com tenim a Begú, que és el Festival de Cinema. És molt important.
L'edició d'aquest any també retrà homenatge a Jacques Lemmon, si no m'equivoco.
Sí.
Per què ho heu decidit així?
Mira, perquè aquest any es celebren, serien els 100 anys del seu naixement. És un home, un actor naturalment, principalment de comèdia. I no sé si saps que normalment les protagonistes dels nostres cartells són dones, el 99,9%. També és veritat que tot l'equip del festival som dones, uh-huh. Però amb aquesta imatge de Confaldas i a lo loco, que és el pòster del festival, que ell surt vestit de dona amb Tony Curtis, i aprofitant que feia que era aquest centenari, vam pensar que era la imatge ideal per aquesta edició. I l'exposició de fotografia que hi ha als carrers també està dedicada a ell per celebrar el centenari del seu naixement.
Parlem una mica del que passarà ja aquest cap de setmana, com és la sessió inaugural. Què hi trobarem en aquesta sessió de dia 3?
Pues mira, la sessió del dia 3 comencem en cinema espanyol, perquè ja saps, és difícil seleccionar les pel·lícules perquè són premiers, no podem tirar, en la sessió oficial no podem tirar de bones pel·lícules d'altres anys, sinó que s'han de buscar estrenos, amb la qual cosa hi ha vegades que tenim molt cinema francès o molt cinema anglès. Aquest any tenim cinema espanyol i inaugurem amb una pel·lícula del Manuel Gómez Pereira que es diu La Cena. Presentem el curtmetratge de Carlos, perquè amb la inauguració ja presentem la producció del festival, i dos curtmetratges, que és de Postman i Faustino. Això serà per començar aquest divendres, o sigui que la inauguració serà avui a les 7. Ja estic pensant en la inauguració.
Hi ha moltes ganes de començar.
Sí,
volem que sigui avui.
Moltes ganes de començar. I després, el que passa que després passa tan ràpid i hi ha tanta feina, ja saps tu, darrere qualsevol esdeveniment, i després quan te n'has adonat ja s'ha acabat. Però l'important és gaudir d'aquest moment, no? Avui, el divendres dia 3 inaugurem el festival amb aquesta sessió, i la pel·lícula, el llargmetratge serà La Cena, que és una pel·lícula espanyola, però subtitulada a l'anglès, no? I demà dissabte, és com si estigués ja el dissabte dia 4, tenim una secció al dematí molt, 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 molt important, que estem lluitant molt perquè arranqui, i les sessions del dematí ens costen moltíssim, que és la secció oficial de Premier, La Mirada Femenina, que està dedicada al cinema fet per dones. I aquí presentem 6 curtmetratges, entre ells un egipci, no?, espanyol, de Geòrgia, una mica de tot, però que i és dedicat al cinema fet per les dones. La veritat és que les sessions de matí ens costen molt, la gent no té l'hàbit d'anar al cinema al matí, però realment val la pena, també és en versió original, subtitulat en anglès, o sigui que si algú no parla espanyol també pot anar a veure aquesta sessió, i és una sessió amb la que li posem moltes, i molta il·lusió i moltes ganes, però ens està costant. I després d'aquesta sessió a les 12 tenim un vermut de llibres allà a la sala B del cinema, que presentem el llibre sobre Kassen, que va escriure la seva filla Sonia Sendra. I tenim també, perdona, el dissabte, que ja no me'n recordava, una cosa molt especial, que és el primer any que ho fem, que és un dinar de gala als jardins de Can Mar. No sé si coneixeu Can Mar, són jardins meravellosos amb una vista de Begú espectacular, i aquest any, per primer any, fem al migdia, a la una del migdia, un dinar còctel. Començarem amb un concert de jazz amb una copa i després un còctel, bueno, pues per trobar-nos al públic, els convidats, l'organització, tots plegats allà en un lloc molt especial com són els jardins de Can Mar. Es pot comprar el tiquet de totes les sessions, inclús d'aquest dinar, a la web del festival, el The World Film Fest, i es pot comprar online. I demà, el dissabte, perdona, dia 4 de la tarda, també presentem una altra premiada espanyola que es diu Mario, de Guillem Miró, i comptarem a la presència de l'equip de la pel·lícula. I ja per la nit, a les 8 de la nit, pues presentem Playa de Lobos, de Javier Veiga, que també estarà aquí l'equip de la pel·lícula, ens acompanyarà a la seva presentació. O sigui que, poquet a poquet, també, el que tu dius, som un festival petit, però que es va reconeixent, i també tenim la sort que els equips de les pel·lícules pues, ens acompanyen, volen presentar les seves pel·lícules aquí al festival, perquè també és molt important, bueno, pues, tenir cares conegudes, tenir els directors, i bueno, poquet a poquet bueno, anem a estar a les agendes d'aquests professionals que també volen estar aquí amb nosaltres a Begú. I no sé, és que són tantes coses que no sé què més que t'expliqui, però bueno, jo crec que són dos caps de setmana plens de cinema, de comèdia, de premiers que es presenten aquí, de seccions dedicades a tothom, a les dones. El diumenge també tenim una secció en col·laboració amb el Festival de Cinema LGTBI, la Mostra Fire de Barcelona, que també presentem una pel·lícula. I a la web del festival podeu trobar tota la informació, però bueno, us ho passareu molt bé, perquè la comèdia, a mi el que m'agrada de que la temàtica, hagin decidit que la temàtica sigui la comèdia, és veure la gent sortir del cinema amb un somriure amb els llavis. Això és meravellós.
Sí. Doncs Clara Dato, directora del Begú Comedy Film Fest, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que vagi molt bé aquesta 11a edició del festival.
Moltes gràcies, us esperem a tots per anar al cine, per anar als concerts, a les expos, acompanyeu-nos perquè és molt important i perquè us ho passareu superbé. Moltíssimes gràcies.
Doncs gràcies i fins aviat.
Gràcies, adéu, bon dia.
Nosaltres seguim aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell quan passen 3 minuts de 8:45 del matí. Fem un repàs a l'actualitat informativa d'avui dilluns. I parlem de Santa Cristina d'Aro, que assegura que els col·lapses de trànsit han continuat a l'estiu i reclama canviar les rutes dels GPS. Els diumenges, amb l'operació tornada, les cues s'aturen l'autovia que hi ha a la C66 entre Llagostera i el litoral. Per això molts conductors opten per buscar una ruta alternativa que els permeti estalviar-se la cua. Quan utilitzen navegadors com ara Google Maps, Waze o l'Apple Maps, els sistemes informàtics els indiquen que poden circular per dins de Santa Cristina d'Aro per estalviar-se alguns minuts de retenció. Maria.
El resultat, però, és que els cotxes acaben col·lapsant als carrers del poble i generen malestar entre els veïns, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Xifra.
El problema que hi hagi la cua aquí no és el més gros, perquè ho entenem, que al final hi ha de ser-hi. O pot ser-hi. El problema és amb els navegadors, que una vegada han volgut agafar la drecera, doncs posen el navegador perquè també troben cua, i aquest navegador els indica doncs, cap a les urbanitzacions, cap a l'església, es perden, volten, se salten direccions prohibides, encara es posen més nerviosos, i és aquest el gran problema que ens causa a dintre del municipi.
A més, els conductors intenten sortir dels carrers, que també estan plens de vehicles, i opten per anar per vies que no coneixen i acaben perdent-se, tal com assegura l'alcalde. La solució que va trobar el municipi a principis de temporada va ser tancar el poble. Només podien accedir-hi veïns o residents, i aquells qui no anaven al poble els obligaven a fer la volta per tornar a l'autovia. Poques setmanes després, el Servei Català de Trànsit va tancar els accessos des de la C31. Tot i així, els talls van durar poc perquè el govern local assegura que la solució no va funcionar. El motiu és que molts conductors es continuaven saltant la prohibició i les tanques i circulaven igualment per l'interior del municipi. L'única sortida que el govern local veu factible i plausible per aturar aquesta situació és notificar als navegadors que els vehicles no poden circular per Santa Cristina d'Aro com a alternativa. Aquesta acció l'ha de notificar cada cap de setmana al Servei Català de Trànsit. Per això reclama que s'activi cada cap de setmana a partir de la temporada vinent. A més, l'alcalde afegeix que els controls policials han generat molta crispació entre conductors i agents de policia. Per això consideren que la solució dels navegadors és la més efectiva que es pot prendre i confien que des de trànsit puguin aplicar-la de forma regular a partir de la temporada vinent.
I parlem ara de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, que ha aprovat en pla les ordenances fiscals per al 2026, amb la confirmació que no es produiran increments ni en l'impost de béns immobles ni en la taxa de recollida i tractament de residus. Això implica que les dues figures impositives es mantindran igual que l'any 2025. Carla Saló.
En el cas dels residus comercials, es manté també el nivell actual sense increments en les tasques de recollida que afecten establiments i negocis locals. La major part dels canvis introduïts en les taxes tenen caràcter tècnic, com l'adaptació a nous sistemes de gestió tributària o ajustos per normativa externa com en bonificacions o habitatges d'interès social. També s'ha fet una revisió de tarifes per adaptar-les a la llei d'hisendes locals, especialment en casos que afecten contractació i preus públics. Pel que fa a l'aigua, el consistori de la Costa Brava ha aplicat un augment del cost de subministrament que es traslladarà al rebut. En el cas de Sant Feliu de Guíxols, aquest increment serà d'uns 3 euros cada dos mesos en una factura de consum mitjà.
I Almudena Páez Segovia ha pres possessió com a regidora del grup municipal Avancem a l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, actualment a l'oposició. La seva entrada al consistori es produeix després de la renúncia de Josep Avellí, que va deixar el càrrec el 31 de juliol, posant punt final a una trajectòria de 22 anys com a regidor. Carla.
Páez ja havia format part del ple durant la legislatura 2019-2023. A les eleccions municipals del 2023 es presentava com a número 2 de la llista d'Avancem, però la formació només va obtenir un representant. La nova regidora és esteticista, quiromassatgista i diplomada en dietètica i nutrició i gestiona una empresa pròpia en aquest àmbit. A més, ha participat activament en el teixit associatiu del municipi, tant a l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Pere Rosselló com a la Junta de Calonge Comerç i Empresa. Amb aquesta incorporació, Avancem manté la seva representació al ple, ara en Páez com a única regidora de la formació.
I parlem ara del Parlament de Catalunya, que ha aprovat limitar la pesca recreativa de garoines a 75 captures diàries. L'objectiu és preservar l'espècie i evitar conflictes amb els pescadors professionals que treballen amb llicència. Mariona.
La mesura encara no és vigent, però el Departament d'Acció Climàtica preveu aplicar-la a mitjans de l'any vinent dins la revisió del decret sobre activitats marítimes. El director general de Política Marina, Antoni Espanya, assegura que la normativa actual està desfasada i que amb el nou límit guanyen tots la sostenibilitat i la convivència del sector. La Federació de Confraires també dona suport a la iniciativa i recorda que la pesca recreativa ha de ser només per consum propi. Tot i això, encara es detecten casos de venda il·legal a restaurants i particulars amb sancions que poden arribar als 30.000 euros, tant per pescadors com per compradors. La proposta presentada pel diputat gironí del Partit Popular, Jaume Marall, vol reforçar la posició dels professionals, sobretot al litoral del Baix Empordà, on la garota s'ha convertit en un producte estrella gràcies a les campanyes com la garoinada de Palafrugell.
I i alcaldes i regidors del Baix Empordà han signat la declaració de Sant Feliu de Guíxols, un manifest que aposta per avançar cap a un model energètic sostenible i consensuat. L'acte s'ha fet en el marc de la primera fira de la transició energètica, Mariona.
El nou document vol ser una plataforma d'acció conjunta per compartir eines i criteris en el desplegament de renovables. La signatura ha tingut lloc al monestir de Sant Feliu, amb la presència de representants del Consell Comarcal, la Diputació i l'Ajuntament anfitrió. La jornada ha inclòs ponències sobre l'impacte del canvi climàtic i la necessitat d'infraestructures verdes al territori. Els impulsors confien que la declaració s'estengui a la resta de municipis de la comarca per establir estratègies comunes davant els reptes ambientals. La fira continuarà aquest cap de setmana als Jardins Juli Garreta amb activitats divulgatives, xerrades i estants sobre mobilitat sostenible, estalvi energètic i rehabilitació d'edificis.
I el portal Empordà Professionals ha inserit laboralment 283 persones al Baix Empordà durant el primer semestre d'aquest 2025. La borsa d'ocupació creada pel Consell Comarcal reforça el seu paper com a punt de trobada entre empreses i candidats. Mariona.
En 6 mesos, el servei ha tramitat gairebé 600 ofertes provenients de més de 370 empreses, especialment de municipis com Palafrugell, Calonge i Sant Antoni, Castell, Platja d'Aro, Torroella i la Bisbal. El mercat laboral, però, continua molt concentrat en el sector de serveis, amb el turisme i l'hostaleria com a motors principals, fet que posa de manifest la necessitat de diversificar l'economia per reduir l'estacionalitat. Pel que fa als perfils inserits, un terç són joves d'entre 16 i 29 anys, seguits per persones d'entre 30 i 45. La participació és equilibrada entre dones i homes. El Consell Comarcal vol implicar més empreses en municipis petits i atreure perfils especialitzats per generar llocs de treball amb més valor afegit. Amb la meitat de les ofertes cobertes amb èxit, l'Empordà Professionals és un instrument d'ocupació i de dinamització econòmica.
Calonge i Sant Antoni ha posat punt final a la temporada de platges del 2025. L'estiu ha estat marcat per la reubicació del servei de bany adaptat que ha passat de Torre Valentina a l'Espigó Costa Brava. Aquesta nova ubicació ha incorporat 8 cadires amfíbies, una pèrgola per a l'ombra, una passarel·la flexible dins de l'aigua i una barana d'acer inoxidable que facilita l'entrada i sortida de forma autònoma. Carla Saló.
També s'ha instal·lat una dutxa adaptada i 3 lavabos unisex accessibles. Tot plegat ha format part del servei La Platja a l'abast de tothom, valorat molt positivament per les persones usuàries. Durant la temporada, el servei A3 ha atès prop de 900 persones entre particulars i grups. La xifra ha estat lleugerament inferior a l'any anteriors per les males condicions del mar, amb bandera groga o vermella en diverses ocasions. La memòria del servei elaborada per l'empresa adjudicatària Marcebe també recull 413 assistències mèdiques. La major part han estat per ferides lleus seguides de picades de medusa que han disminuït en comparació amb l'estiu passat. S'han fet 32 rescats, la majoria per persones grans amb dificultats per sortir de l'aigua. El servei ha registrat també prop de més de 1.800 intervencions per conductes incíviques, sobretot per l'ús de caiacs i taules de pàdel. Entre les novetats, aquest any s'han instal·lat 3 torres de vigilància, casetes amb aire condicionat, 12 línies de vida i 9 lavabos adaptats disponibles tot l'any. També s'ha estrenat una zona de platja sense fum a l'Espigó del Mig. Com cada any s'hi han ofert serveis com l'Espai Nador i el Club Infantil de Platja amb prop de 450 participants, majoritàriament infants locals i de la demarcació de Barcelona. D'altra banda, la Regidoria de Serveis Socials ha impulsat per 5è any el projecte de bany amb suport per a les persones amb dependència. El servei ha inclòs transport adaptat des dels domicilis fins a la platja per una desena de veïns.
I s'ha estrenat Bateig de Poble, la cançó oficial de la comercial de 2025, que és obra del cantautor Pau de Pons, amb una lletra que reivindica el comerç de proximitat com a motor de vida quotidiana. En Pau Pinós i Verger és, com el seu nom artístic indica, un artista força reconegut al Principat, provinent de Pons, a la comarca de la Noguera. Rafel.
Sempre reivindicatiu i amb un toc d'humor. Així és lo Pau de Pons, defensant el món de la pagesia i del comerç local.
Amb aquesta cançó, com bé dius, que parlem del... Jo no m'agrada dir comerciants, m'agrada reivindicar la paraula botiguers. Mm-hmm. Aquest país havia estat, i em sembla que encara una mica ho és, en el tarannà un país de botiguers i botigueres. I a més, em toca de prop, perquè a casa meva, els meus avis, a Pons, també tenien botiga. Per tant, sé de què va.
Amb aquest tema ha volgut posar en relleu la figura del botiguer i botiguera, gent que dona vida als carrers dels pobles del nostre país.
La figura dels botiguers i de les botigueres, perquè són una gent que estan dia a dia a peu de carrer, que parlen amb la clientela, que vol dir parlar amb el poble, vol dir gent que, en definitiva, dona vida als carrers. Passes per un poble i no veus cap llum i no veus cap botiga oberta, dius, hòstia, aquest poble és mort. Per tant, en contraposició a això, un poble viu és aquell en el qual hi ha llum, i la llum en els pobles i la vida la porten els negocis, els establiments oberts.
La iniciativa de la cançó es va forjar a Palafrugell entre l'Opau, el seu bon amic Jordi Robau de l'Arjau i també l'Albert Gómez.
Com bé saps, conec molt a la gent d'Arjau i llavors en Jordi Robau, que per altra banda també és botiguer, té la parada aquesta del mercat.
Sí, Pollets, en Jordi Pollets, li diuen. Sí.
Exacte. Doncs en Jordi em va posar en contacte amb l'Albert Gómez, que és, em sembla, que el que porta el tema aquí per la Flugell.
Sí.
I mira, una cosa va portar l'altra, ens vam entendre de seguida. I endavant, van dir si volia ser la imatge de la campanya, no sé què, dic, hòstia, però ja que hi som, fem una cançó, home.
La comerciada, que aquest any tindrà lloc del 6 al 12 d'octubre, és una celebració del vincle entre botiguers i veïns i del batec viu dels carrers dels nostres municipis. Amb el lema Batecs de Vida al Carrer, la comerciada 2025 convida la ciutadania a reconnectar amb l'experiència d'anar de compres als carrers, passejar, conversar amb el comerciant, descobrir productes amb l'ànima i viure l'autenticitat de cada establiment local. Més que consumir, es tracta de viure el comerç com a experiència vital i arrelada al territori.
I el projecte El Benestar al Centre, organitzat per l'Espai Dona de Palafrugell, ja ha obert les inscripcions per a les activitats del trimestre, que es faran fins al desembre. La iniciativa va promoure la salut i el benestar de les dones amb propostes i espais de trobada sota el títol Lliures de Complexos. Ferran.
El programa inclou activitats diferents. Faran una edició del Cercle de Dones mensual a Can Genís. La primera sessió serà el dimarts 14 d'octubre, 17:45 de la tarda. A més, cada mes es podrà visitar l'exposició Tres Voltes en Rebel, centrada en la pressió estètica, i serà en espais diferents. A part, Estela Gómez, de Dip Salut, farà un bany de bosc. Ho farà el divendres 24 d'octubre, a les 5 de la tarda. Encara han de concretar la ubicació. O bé el dimarts 4 de novembre, a les 6 de la tarda, organitzaran el taller Imatge Corporal i Autoestima. Serà a la biblioteca, a càrrec de taller Booklife. Les inscripcions s'hauran de fer al telèfon 972 30 48 09. I el 10 de desembre també portaran el taller dedicat a la pressió estètica i identitat. Serà a Can Genís, al matí, de 10 a 2 quarts d'una, amb l'entitat Sisme Creatiu. Per facilitar la participació, totes les activitats disposaran de servei de cangur. Les places són limitades i la confirmació es farà per ordre d'inscripció. Les interessades poden inscriure's a través d'un formulari en línia.
I com cada dilluns ens acompanya ja el supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, Martí Seguer, ja que parlem de tecnologia i oci digital. Martí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com va?
Bé, molt bé, molt bé. De dilluns, una mica adormit avui.
Adormit, eh?
Una mica, però bueno, ja ens hi hem despertant.
Comencem parlant de WhatsApp, que estrena la traducció de missatges de forma automàtica.
Doncs sí, WhatsApp ha presentat una nova funció que vol fer més fàcil la comunicació entre persones que parlen idiomes diferents. L'aplicació de missatgeria ha posat en marxa una eina que permet traduir missatges dins dels xats de manera senzilla i ràpida. El funcionament és molt pràctic. Quan un usuari rebi un missatge en un altre idioma, només caldrà mantenir-lo apretat i escollir l'opció que l'usuari hagi seleccionat prèviament. A més, els dispositius, com l'Android, s'hi afegeix la possibilitat d'activar la traducció automàtica a tota la conversa, sense haver d'anar missatge per missatge. I perquè això funcioni, cal descarregar la llengua escollida i guardar-la al dispositiu, de manera que es pugui fer sempre que calgui, si no tenim cobertura, per exemple. Ara mateix les traduccions arriben de manera progressiva a Android i iOS. En el cas d'Android, de moment només hi ha 6 idiomes disponibles. De moment hi ha l'anglès, l'espanyol, l'hindi, el portuguès, el rus i l'àrab. I en el cas d'Apple en tenen uns quants més, en tenen uns 19, tot i que de moment no inclouen el català. WhatsApp ha assegurat que té la intenció d'anar ampliant la llista en les pròximes actualitzacions i incloure'l d'aquí poc. I l'objectiu és clar, que l'idioma deixi de ser una barrera a l'hora de treballar, coordinar tasques o simplement expressar-se.
El fet que Apple tingui 19 idiomes et fa pensar que canviaràs o seràs sempre fidel tu a Android?
Jo sóc fidel a Android, sí. No em convençaran per això.
D'acord. No. Han de treballar més, no?
Han de treballar més, sí.
Doncs seguim parlant ara de Google, que porta l'assistent Gemini als televisors.
Doncs sí, Google està començant a introduir el seu assistent d'intel·ligència artificial, conegut com a Gemini, dins dels televisors que utilitzen el Google TV. Fins ara, aquests aparells ja permetien fer ordres de veu senzilles, com posar un programa concret, regular el volum, o fins i tot controlar altres dispositius de la casa. Però ara l'objectiu és anar més enllà i aconseguir converses molt més fluides amb l'usuari. Per exemple, Gemini és capaç de recomanar contingut segons l'estat d'ànim de l'espectador. També pot respondre a preguntes més complexes, com ara quin és el millor contingut per veure en família o quan s'estrenarà la nova temporada d'una sèrie. I per activar-ho només cal dir OK Google i prema el micròfon del comandament, igual que fèiem fins ara. I un altre punt interessant és la manera com Gemini resol cerques imprecises. Sovint passa que no recordem el títol d'una pel·lícula, però sí que recordem un actor, l'argument, de què va. Amb aquest sistema es poden trobar resultats a partir d'aquestes pistes. A més, l'assistent també vol convertir el televisor en una eina d'aprenentatge, recomanar vídeos com els del YouTube, que expliquin consells, tutorials. Bé, Google ha confirmat que la funció arribarà primer a Google TV i després la previsió és ampliar-la a dispositius que aniran sortint a partir de l'any que ve.
M'agrada aquest tema que dius, que són cerques imprecises. Imprecises sí. No significa, però, que posis canció la i ja sabia quina cançó és. Perquè...
Bueno, pot ser, sí. Si la tarareges bé, potser la troba,
Aquest és el tema, que l'has de tararejar bé. Segons
clar,
qui...
clar. O saber bé de quin artista és. Bueno, clar, les dono alguna pista, clar. No, llegir la ment encara no ho fa.
Encara, tu ho has dit. Sí. Anem ara a una novetat curiosa, i és que Kodak llança una minicàmera digital que es pot portar en un clauer.
Doncs sí, Kodak ha recuperat l'esperit de les seves càmeres més icòniques amb un format molt reduït i pràctic. La companyia ha presentat la Kodak Camera, una càmera digital que només pesa 30 grams i que es pot portar fàcilment penjada en un clauer. Aquest model està inspirat en Kodak Flight, la primera càmera d'un sol ús que l'empresa va llançar el 1987. I tot i el seu petit format, la nova càmera permet fer unes fotografies de 1,6 megapíxels amb una resolució de 1440x1080, per tant, déu-n'hi-do, és petitet la resolució, però bé, també ens permeten registrar vídeos de fins a 30 fotogrames per segon. També incorpora filtres de l'estil vintage, marcs personalitzats i l'opció de posar-hi segells i la data, per exemple. I les imatges i els vídeos es poden transferir fàcilment amb un cable USB-C i pel que fa a l'emmagatzematge admet targetes microSD d'1 giga fins a 128 i també funciona amb una bateria recargable d'uns 200 mAh. Un altre detall atractiu és que la càmera forma part d'una col·lecció de 7 estils retro diferents. N'hi ha una d'especial, una de transparent, que deixa veure l'interior del dispositiu. Totes venen una caixa sorpresa, de manera que quan la comprem no sabrem quina arriba i bé, quan l'obrim
descobrirem
quina d'aquestes 7 arriba. Sí.
Tornarà la tecnologia mini?
Podria ser, o la tecnologia allò vintage s'està veient que a alguna gent li agrada allò fer fotos amb càmeres antigues i coses així, bueno.
No sé, potser veuen que ja no poden fer els mòbils més grans i les tauletes més grans i han d'anar a fer-ho més petit, altre cop.
Podria ser.
Perquè en els mòbils o ja no creixen més o s'hauran d'ampliar butxaques, perquè...
Bueno, jo he vist alguns, els Xiaomi, crec que si el Xiaomi és... Ostres, el Xiaomi porta unes camarotes que allò... porta 5 augments o 6 augments. Déu-n'hi-do.
A veure, què passarà? Quina serà la tendència dels professionals de la tecnologia? Si a créixer encara més, si és que és possible, o a tornar al que dèiem abans, de la tecnologia més
simple.
Més simple, exacte.
Sí.
Parlem ara que Espanya estrena un asfalt intel·ligent que detecta la velocitat dels vehicles.
Doncs això forma part d'un projecte que es diu MASAI, que significa material asfàltic sostenible, automatitzat i intel·ligent, per tant, moltes coses. Sí. Es tracta d'una iniciativa desenvolupada per la Universitat de Granada i el que vol fer és transformar la manera com es construeixen i es mantenen les carreteres. Aquest nou asfalt té tres grans objectius. El primer, ser més sostenible. Es fabrica amb un 20% de material reciclat procedent d'asfalts antics i a més es produeix a menor temperatura, cosa que en redueix el consum energètic, i això permet també baixar els costos fins a un 15% respecte als models convencionals. El segon gran punt fort és la seva intel·ligència. L'asfalt integra sensors que són capaços de mesurar la velocitat a la qual passen els vehicles, i tot i que això no s'ha confirmat que s'utilitzi per multar, la tecnologia obre aquesta possibilitat.
Home.
I el tercer aspecte és el manteniment. Gràcies a aquests sensors, el sistema pot calcular el pes dels vehicles i monitorar també l'estat de la carretera. Això permet preveure quan i on caldrà fer les reparacions amb l'objectiu de reduir els costos i la millora en la seguretat viària. Aquest asfalt ja està provant-se en diversos trams a Andalusia, en llocs com Almeria, Cádiz o Granada, i a partir d'ara tots aquests nous trams que es vagin reparant en la xarxa viària andalusa utilitzaran aquest material, i també es preveu que es vagi ampliant a altres comunitats autònomes interessades en incorporar-ho.
Home, això que de moment no s'ha confirmat que s'utilitzi per multar, no sé jo amb quin altre objectiu es vol fer que un asfalt detecti la velocitat dels vehicles.
Clar, no, ja està clar que acabarà sent un sistema per multar, està claríssim, però bueno.
No, hi haurà gent que ja estarà a favor i gent que ja estarà en contra, perquè tots, quan veiem un radar,
sí,
frenem, perquè anem a la velocitat que anem, ens és igual. Però si és un radar continu, diguéssim, radar etern...
Sí, sí, bueno, o dintre l'asfalt, no el sabràs detectar, no?
És impossible. Exacte, doncs sempre anem a la velocitat màxima, o no arribarà, no sé.
Hem d'anar sempre a el que toca, ja.
Sí, exacte. Sí. Ni tampoc... A vegades diuen que és més perillós anar molt a poc a poc que molt ràpid, no ho sé.
Bé...
A la velocitat que toca i prou. Ja no.
Sí, a la velocitat que toca i ja està.
Doncs, Martí, acabem amb Disney Plus, que anuncia una nova pujada de preus.
Doncs sí. Disney ha confirmat que incrementarà els preus de la seva subscripció per tercer any consecutiu ja. Aquesta mesura arriba a l'octubre, de moment només als Estats Units, però es preveu que també s'apliqui als altres països. Per tant, jo ja us ho explico. I és que als Estats Units el pla amb anuncis passarà de 9,99 a $11,99. La subscripció premium sense anuncis pujarà de 15,99 a $18,99. I aquí a Espanya els preus actuals són de 5,99 al pla amb anuncis i 9,99 al pla estàndard i 13,99 al pla premium. De moment no s'ha confirmat si tots aquests imports també s'incrementaran, però caldrà veure què va passant, eh? Tot pinta que anirà per aquí la cosa, eh? I aquesta pujada s'emmarca també en un context de dificultats per les plataformes de streaming. Després d'un creixement molt fort durant la pandèmia, ara la competència és molt més gran en aquestes plataformes i les hores de visualització han disminuït. I per compensar-ho, moltes empreses doncs han introduït noves fórmules, amb els plans d'anuncis, per exemple, les restriccions en l'ús compartit, perquè la gent no vagi compartint les subscripcions. Per exemple, també Netflix també ho hem vist, i tot plegat amb un objectiu clar, de fer els serveis més rendibles al final.
Tens Disney Plus, tu, Martí?
Jo tinc Disney, tinc Netflix i tinc Prime.
Quina és la que més utilitzes, però?
Doncs Netflix, pràcticament, sí.
És que jo també tinc Disney i em sembla que tot i que hi ha molt bons continguts entre sèries i pel·lícules, ostres, la qualitat de l'aplicació en si crec que sovint és millorable. És la sensació que tinc jo.
Sí, i crec que inclús hi ha alguns moments que es ralentitza, eh? Sí.
I que costa molt que carregui. Sobretot sí. Em passa més amb la televisió que no amb l'ordinador, amb el mòbil, però així tot...
És més exigent a nivell... Sí, Disney té aquesta cosa. Bueno, Netflix al final és la plataforma líder, i tot i que la segueix de prop Prime, com que l'ha regalat o l'ha inclòs durant molt de temps amb l'Amazon Prime, està allà. Netflix, Prime i Disney el segueix de prop. Per tant, bueno...
Apple TV no pot seure encara a la taula d'aquests tres, o...?
Està molt més enrere, crec que era un 20% o així de quota, o 18. Està molt endarrere respecte a la resta, eh? Sí.
Estats Units potser sí que té més estirada.
Segurament.
Doncs Martí Seguer, moltes gràcies per aquesta secció un dilluns més sobre tecnologies, sobre oci.
Molt bé.
Ens escoltem la setmana que ve, no?
Perfecte, la setmana que ve ens veiem.
A veure si estem igual de dormits que aquesta setmana o no, perquè el dilluns és el que té, Martí. No,
sí.
No tenim excusa en ningú.
Molt bé.
Doncs moltes gràcies i ens escoltem.
Fins ara.
Doncs arribem ja a la part final d'aquest supermatí de dilluns 29 de setembre. Abans de tancar, però, Isaac Vilà, quina temperatura, quina previsió meteorològica tenim per avui?
Comencem setmana amb un temps ben tranquil aquí al Baix Empordà, amb domini del sol i quatre núvols decoratius a partir de la tarda. La temperatura força contrastada entre el dia i la nit. Al matí encara en fresca, però a partir del migdia amb aquest sol, temperatures ben agradables. I en definitiva amb una mar ben tranquil·la avui dilluns, però demà dimarts amb una mica de vent de gregal.